mateixa, passen 3 minuts del punt de les 4 de la tarda. Què tal, com estan? Salutacions cordials. Temps de fer prèvia esportiva amb la sintonia de Ràdio Maricel en aquest divendres 10 de maig de 2019. Tenim ja el tombant de la cantonada amb aquest nou cap de setmana esportiu, arribant ja gairebé al final de totes les competicions. En futbol tenim ja una avantpenúltima jornada, la número 32, que ens podria portar fins i tot algun campió. El grup 12, la Unió Esportiva Sitges, visita aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda al camp de la Noia, una noia que encara no té assegurada la permanència. El Sitges, per la seva banda, tractarà d'intentar assolir aquesta cinquena plaça en aquestes tres últimes jornades, abans no arribem al final del campionat. Un grup dotzè que, com els dèiem, podria tenir ja campió, perquè si el Cubelles és capaç de guanyar demà el Montserrat Igualada a partir de 5:45 de la tarda, assoliria de forma matemàtica el títol i, per tant, l'ascens a segona catalana. Això el grup 12. El grup 10, el Sitges Suburense, buscarà també el seu millor final. No ho tindrà fàcil aquest diumenge al migdia a partir de les 12, perquè visita ni més ni menys que l'Almeda. Ara mateix el conjunt de Cornellà és un dels equips candidats a pujar de categoria, ocupa en aquests instants el segon lloc de la classificació, empatat a punts amb el Terlenca. En fi, un Almeda que d'una trajectòria immaculada gairebé amb el seu camp, amb una única derrota, precisament amb el líder, amb el Terlenca barcelonista. Per tant, difícil el repte del Sitges Suburense aquest diumenge al camp d'un dels aspirants al títol. Parlarem també de bàsquet. A la Copa Catalunya es disputa ja amb l'última jornada de la fase prèvia o de la fase regular abans no arribin als play-offs. En el bàsquet Sitges s'acomiada ja de la temporada visitant ni més ni menys que el Club Bàsquet Santa Coloma aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre. Un Santa Coloma que aspira encara a poder ocupar la quarta posició. Ha d'estar pendent, però, d'altres resultats, d'altres combinacions, i el Sitges, fins i tot guanyant aquest partit de Santa Coloma, podria accedir a la cinquena plaça. No dona cap mena de premi, però, en fi, com es diu en aquests casos, si pots quedar cinquè, no quedis sisè. Serà l'últim partit, per cert, d'Edu Piñero a la banqueta del bàsquet Sitges, perquè, com ja ens va anunciar el cap de setmana passat, el tècnic sitgetà deixarà de ser l'entrenador de l'equip sènior un cop acabi ja amb aquesta temporada. Això en bàsquet. En hoquei patins, a la primera catalana, tenim ja la penúltima jornada. Tot està gairebé obert en aquest grup B de primera catalana. Pel que fa amb el Club Patí Sitges, demà té una nova cita amb el Pinsbens, després de la victòria amb el Vilaseca, en rep el Club Patí Monjos. Ho farà demà dissabte a partir de les 6 de la tarda. No pot fallar el conjunt de Carles Busquets si és que vol seguir aspirant a una d'aquestes places que dona dret a jugar al play-off d'ascens a Nacional Catalana. Queden 2 jornades, moltes places encara per decidir en aquest play-off d'ascens. El Club Patí Sitges té Monjos demà, com dèiem, i acabarà la temporada jugant fora a la pista del Santa Perpètua. Cap de setmana que també ens deixa, entre d'altres activitats, la tercera edició del torneig d'escacs Judit Grau, demà a l'Espai Jove. També l'última jornada de la Lliga Catalana de Touch Rugby a Santa Bàrbara. I l'Open de Sitges d'Arts Marcials, que tindrà lloc aquest diumenge al pavelló de Pinsbens. I en aquest temps de prèvia esportiva tindrem ocasió també de saludar d'aquí uns minuts Toni Sardà, el president de la Blanca Subur, i Eva Lamela, una sitgetana que ha participat a la Titan Desert i que va assolir fins i tot la segona posició en la categoria Màster. 4 i gairebé 7, comencem. I 7 minuts de la tarda, comencem ja a desgranar aquesta nova jornada esportiva que tenim ja de cara amb aquest cap de setmana, arribant ja amb les últimes competicions en futbol base. Tenim ja amb l'última jornada, per exemple, amb la preferent juvenil. La penúltima jornada va confirmar el descens de preferent de la juvenil A de la Blanca. Queda una última jornada també amb unes quantes coses encara per decidir. Tenim ja al telèfon l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, el juvenil de la Blanca que s'acomiada de la temporada amb aquest diumenge en rebent el Senil de Fons a partir de 4:45. Aquest sí que serà ja el darrer partit de Lliga en aquesta preferent.
I l'últim partit de molts nanos que estan jugant amb aquest equip que deixaran el club ja passen de l'edat.
Sí, senyor. No sé si et comprometo massa preguntant-te quants acaben, més o menys.
Em sembla que 9 o 10.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Quasi cada any pleguen quasi la meitat de la plantilla. O sigui que... Llei de vida.
Sí, sí.
I que per molts anys ho puguin anar-ho fent.
I tant. Per tant, tindrem un juvenil A la temporada que ve a primera divisió i gairebé un juvenil A molt renovat.
Bueno, quasi totalment. Uh-huh. O sigui que canviar 10 jugadors no és cosa fàcil.
No. O sigui que... No gens.
Feinada.
Aquesta última jornada, la preferent juvenil, encara bé, ens ha de clarificar amb algunes coses. Per exemple, ha sabut ja que l'Escó i la Blanca han perdut categoria, queden 2 places més per acabar de saber quins equips també perden categoria. Serà el Vilanova, serà el Cambrils, serà el Castelldefels, en fi, tot això és el que s'haurà d'acabar de decidir en aquesta última jornada. Com dèiem, la Blanca juga amb el Senil de Fons, un Senil de Fons que ja vindrà aquí amb tots els deures fets, perquè ja no té cap mena d'opció de lluitar per l'ascens, perquè el Prat ho va aconseguir de manera matemàtica la setmana passada. Però tenim aquesta última jornada, Isidre, amb un Cambrils-Prat, un Castelldefels-Escola Gavà i un Hospitalet-Vilanova. Ara mateix es fa difícil pronosticar qui ho té millor, qui ho té pitjor.
Alguns potser haurem d'anar a mirar el gol a baix particular. O sigui,
també. Ja no només,
el sí. Vilanova pot empatar amb l'Amposta, el Cambrils pot empatar amb l'Amposta, el Castelldefels, si fa un punt, també pot estar aquí empatats, o sigui que... Uh-huh. Si perd l'Amposta, perquè si guanya l'Amposta, pues ja quasi queda més clarificat.
Sí,
però...
jo gairebé l'Amposta el deixo ja fora, perquè...
Sí, em sembla que té guanyat el gol a baix amb sí. Un parell d'aquests equips implicats.
Sí, l'Amposta, que té 39 punts, vaja, aquesta última jornada, molt malament haurien d'anar les coses per implicar fins i tot a l'equip en Pusti. Però així estan les coses. Queden, com dèiem, aquestes 2 places per a saber quins equips també acompanyen l'Escó i la Blanca a primera divisió la temporada que ve. Blanca Sant Ildefons, repetim, diumenge al Nou Pins Vents, 4:45 de la tarda. Pel que fa a la... Sí, digues.
Nosaltres intentar guanyar-lo perquè almenys aquests nanos que s'acomiaden se'n van amb un gust no tan agradols.
Uh-huh. Evidentment, si pogués ser amb una victòria, molt millor per tots. Seguim per la resta d'enfrontaments.
Doncs mira, demà dissabte a les 12:00 PM, el juvenil B jugarà al camp de la Martinenca. També demà dissabte a les 6:00 PM, el cadet A jugarà a Pinsbens contra la Vilanova i la Geltrú. També demà dissabte a les 2:45, el cadet B jugarà també contra la Vilanova i la Geltrú al parc del Garraf. En categoria infantil, també demà dissabte, l'infantil A jugarà a les 10:45 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. L'infantil Vents jugarà diumenge a les 12:30 a Pinsbens contra el Castellví de la Marca. I el C també diumenge a les 10:00 AM a Pinsbens contra el Sant Cugat Sesgarrigues. En categoria Levi, l'Olivi A jugarà demà dissabte a les 4:15 a Pinsbens contra el Mercantil. El B jugarà demà dissabte al Municipal d'Aiguadors contra els Sitges. El C també demà dissabte a les 10:00 AM al camp del base Marc Bartra. El D demà al dematí a les 12:30 a Pinsbens contra els Sitges també. I finalment l'E jugarà també demà dissabte a les 11:30 al camp del Ribes. En categoria Benjamí, el Benjamí A jugarà diumenge a les 9:15 del matí al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. El B demà a Pinsbens a les 12:00 PM també contra la Fundació Atlètic Vilafranca. El Cens jugarà diumenge a les 12:00 PM al camp del Riu de Villes. I finalment el D ens jugarà demà dissabte a les 11:15 a Pinsbens contra la Vilanova i la Geltrú. I com cada dissabte començarem amb Promeses i les 11 amb els Pitufos. i aquesta setmana pel que veig hi ha bastants enfrontaments, Sitges, Blanca Subur, la Fundació Atlètic Vilafranca, el Vilanova, o sigui que...
Venen amb packs, venen amb packs,
sí, sí.
aquests enfrontaments, sobretot amb la Unió Esportiva Sitges. Bé, doncs tot això és el que ens espera futbolísticament parlant a la Blanca Subur per aquest cap de setmana. Ens ha informat un divendres més l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi
gràcies.
Molt bé. Vinga, bon cap de setmana, adéu-siau.
Fins dilluns.
Adéu. Ara mateix 4 i 13 minuts de la tarda, per tant, un parell de minutets i arribarem a un quart de 5. Com dèiem, el de diumenge, el nou Pinsbens, a partir de 4:45 de la tarda, serà l'últim partit de la juvenil A a la preferent, després de consumar i de confirmar el seu descens de categoria a la penúltima jornada. Tenim al telèfon el president de la Blanca Subur, en Toni Cerdà. Aquí, evidentment, estem contents de poder saludar. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda, Pito.
Com estàs?
Bé.
Bé, no sé, amb quina sensació ara mateix després d'aquest descens del juvenil, Toni?
Bueno, sensació la normal, la que més o menys ja teníem previst que podia passar aquest any. El que passa que quan és l'hora pues sempre et sap greu, no? Però el futbol és així. Nosaltres fem futbol base, les categories i les remeses són les que són, i hi ha moltes vegades que ja veus com pot pintar una temporada. En aquest cas ja ens ho temíem i per desgràcia no ens hem equivocat.
És una qüestió, com dius, bàsicament de generacions, és a dir, algú pot pensar com és possible que el juvenil A, aquestes últimes temporades, ha estat fins i tot lluitant per pujar nacional, ha anat d'un pèl en algunes temporades, vull dir que ha estat un equip que s'ha codejat amb els millors, per dir-ho així, i aquesta temporada doncs la cosa ha anat com ha anat.
No té res a veure una cosa amb l'altra. M'estàs confirmant el que t'he dit jo, és un tema de remeses, vull
sí.
dir, quan tens remeses bones, doncs les tens, i quan no les tens tan bones, que no dic que siguin dolentes, pues, toca patir. I tal com està funcionant el tema del futbol base, amb el tema de la Federació Catalana, que fan tot el que poden perquè es prostitueixi la competició, pues, encara pitjor, perquè el que fan és, quan acaba la Lliga de Divisió d'Honor, permeten que acaben 5 partits abans, permeten que tothom fitxi jugadors de categoria de Divisió d'Honor. Cosa que nosaltres fem, no fem, i no farem mai. O sigui, si això ens comporta una pèrdua de categoria, doncs l'any que ve tornarem a pujar.
Aquesta queixa ja la formulava o la feia el Josep Pasqual.
El Josep és el més afectat en aquest sentit, perquè
sí.
És el que ha portat l'equip i el que ho ha patit més, no? Però vist des de fora, com ho estem veient el resto de la gent de la Junta i de la Blanca, això és una putada. I parles amb la federació i diuen, sí, s'ha de fer alguna cosa. Bueno, doncs, aviam, què és el que s'ha de fer? Que t'ho expliquin, doncs prohibir-ho, no?
Ara t'ho volia preguntar, Toni, heu formulat aquesta queixa a la federació?
Sí, però bueno, com totes les queixes que formules a la federació, diuen que sí i després pues, fan el que poden o el que volen.
Bé, en aquest sentit...
És més, ens consta que hi ha gent que ha pagat diners per aquests jugadors, eh?
Vaja.
Sí, ens consta, amb la qual a partir d'aquí tu mateix poso amb una balança una cosa i l'altra i nosaltres, pues, en aquest sentit, estem jugant amb tota la desavantatge del món.
Sí, ara ho anava a dir.
Però bueno, sí. torno a dir-te, els partits els hem perdut nosaltres, eh? Si tinguéssim un superequip, per molta cosa que hi hagués, com s'ha donat altres anys, haguéssim estat per pujar a nacional. O no pujar, estar segon, tercer, en llocs de no patir.
Suposo, Toni, que hauríeu signat tots poder arribar, mal que fos, aquesta última jornada, amb alguna petita opció, no?
Sí, clar. Sí. Pitjor hauria sigut que al principi de la segona volta haguéssim estat baixats com ens havia passat alguna altra vegada,
ja,
amb el juvenil també.
Mm-hmm.
El que passa que només ens en recordem de les coses que ens interessa recordar-nos, perquè hi ha hagut temporades que al principi de la segona volta ja havíem perdut la categoria, i això ningú se'n recorda.
Ja. Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, aquest últim partit amb el Sant Ildefons servirà, com ara ens recordava fa uns instants l'Isidre, per acomiadar no només una categoria, sinó uns quants jugadors que acabaran la seva etapa de juvenil.
Bueno, jugadors n'acaben cada any. L'any uh-huh. passat en van acabar més que aquest any. Això és la llei del futbol formatiu.
Uh-huh.
Cada any n'acaben de jugadors. El que passa que ara sembla que al perdre la categoria el drama sigui més gran. Per nosaltres no és que ens agradi perdre categories, però tampoc es rasguem les vestidures l'any que ve. Si Déu vol, doncs intentarem tornar a pujar.
Uh-huh. Et pregunto de quins moments per la temporada que ve, però abans de la temporada que ve, tu has estat futbolista, has vist molt futbol, quin anàlisi faries tu particularment del que has vist d'aquest equip? Quines creus que han estat les claus del descens, més enllà d'això que apuntaves fa uns moments, no? D'aquesta qüestió més generacional.
Les claus, ens ha faltat un home gol.
Ja.
No han fet gols.
Uh-huh.
No han fet gols, excepte una desfeta que va haver al camp del Vilafranca que vam perdre 5 o 6 a 1, no recordo ara exactament quin va ser el resultat. Els altres partits tots han sigut resultats molt ajustats, ens ha faltat gol. Per mi aquesta és la clau.
Ja, doncs coincideixes amb l'anàlisi que ens va fer fa molt poc també el Josep? I bé, una miqueta el
que... Segur, perquè ja, amb el Josep ho parlem aquestes coses i les vivim junts, no? Vull dir, per això un és el director tècnic i l'altre és el president.
Uh-huh.
Vull dir, però tampoc cal ser cap eminència per veure que aquí ens ha fallat gols, ens ha fallat el gol. Així és com a darrere l'equip ha aguantat i ha aguantat força bé, excepte les tres últimes jornades que potser ja ens hem fet algun gol una miqueta així de pajarero, però el gol ens ha fallat tota la temporada.
Ja. I aquell puntet d'experiència, no? Recordo que el Josep també ens havia dit alguna vegada, l'equip li ha faltat...
Home, puntet d'experiència, no? Perquè tenim, i això fa que confirmar més el que et deia abans, tenim un grapat de jugadors que acaben, eh?
Ja.
Si l'últim any de jugadors de juvenils encara els hi falta experiència, potser falla alguna cosa més, no?
Ja. Bé, en qualsevol cas, Toni, estem tots d'acord. La preferent és una categoria dura, complicada.
Sempre ha sigut una categoria dura, eh? El que passa, bueno, la Blanca ha estat més vegades de primera divisió que de preferent, eh?
Uh-huh.
Excepte una vegada que vam estar a divisió d'honor, nacional, poques, preferent, bastantes, i a primera divisió, moltíssimes. O sigui que la Blanca porta més... Si féssim un històric del juvenil,
sí,
portem més anys entre primera i segona que no el preferent. I la preferent és una categoria dura, complicada, complicada.
Per tant, s'hauria de moure per aquí? Primera divisió, preferent, pensar més amunt... Com ho veus?
Però això, de quan en parles? Temporades vinents?
Sí, vull dir, no sé si...
Sí, aviam... Penso una cosa, nosaltres en aquests moments, de cadets cap avall, tenim equips amb els quals hi ha moltes esperances depositades, no?
Uh-huh.
Amb la qual cosa podem estar preferent perfectament el millor l'any que ve o d'aquí un parell d'anys. O sigui, no vol dir que no pujarem mai més, perquè
si d'aquesta la pregunta... No, anava per aquí la meva pregunta. Una miqueta, segons tu, com a president del club, en aquest cas, de la Blanca, on te veus que la Blanca pot nedar millor, se m'ha acotat aquesta expressió, pot estar en unes aigües més tranquil·les?
Primera divisió preferent.
Val, d'acord.
L'última experiència que vam tenir que vam pujar a Nacional... va ser un desastre.
Uh-huh.
Llavors, clar, cada vegada ja, abans venia gent de fora, nosaltres ara també hem gent d'últim any, mai no volem agafar gent d'últim any.
Uh-huh.
Volem que com a mínim algú que vingui, o sigui, els que venen a jugar a la categoria, com a mínim que vinguin un parell d'anys. O sigui, gent d'últim any, amb el juvenil no n'ha agafat ni un.
Uh-huh.
O sigui, són polítiques de club que fan que posem per davant el tema formació i el que nosaltres pensem que ha de ser, que no pas el tenir una categoria.
D'acord. Et pregunto, i gairebé per anar acabant, Toni, per la temporada que ve, tindrem aquest juvenil a primera divisió, penseu en la continuïtat del Josep també, dirigint l'equip?
Sí.
És a dir, ja pots confirmar que el Josep Pasqual seguirà entrenant...
El Josep Pasqual serà l'entrenador del juvenil A.
Sí. Molt bé.
Bueno, no sé què, un d'alta baix i que vingui el fitxi o el Sitges, per exemple, no sé. Però si no, en principi no. És l'entrenador de l'any que ve.
Molt bé. Doncs bé, Toni, gràcies per atendre la nostra trucada, que vagi molt bé. Volíem preguntar-te bàsicament quines eren les teves sensacions, no?, del que has viscut aquesta temporada.
Les sensacions quan perds una categoria
no són bones, és evident.
No són mai agradables, no?
És evident.
Però tampoc és per tirar-se el tren, en aquest cas, perquè era una cosa...
No,
una forma de parlar.
Sí.
Pensa que era una cosa que més o menys la teníem assumida, no?, que podia passar.
Sí que recordo...
Per desgràcia, no ens hem equivocat.
Sí que recordo, ara que dius això, Toni, que el dia que vaig poder parlar amb tu, que va ser el dia de la presentació, tot just començava la temporada, ja ens més o menys avisaves que aquesta temporada podia ser difícil.
Seria complicada, eh?
Sí.
Seria complicada. Però bueno, portes molts anys al futbol i ho veus, no? Que quan... I si t'equivoques, dius, hòstia, doncs millor, m'he equivocat. Però per la gràcia, aquest any no ens hem equivocat i la cosa ha anat com ha anat. I torno a dir-te, fins a última hora hem estat allà, que només que haguéssim obtingut un resultat una miqueta més decent fora de casa i a casa, que hem perdut partits per la mínima que no haguéssim hagut de perdre mai a la vida, doncs estaríem parlant d'una altra manera, no?
Està clar. Doncs, Toni, el que dèiem, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
De res, home.
I bon final de temporada, que encara queden uns quants partits, eh?
Sí, a més hi ha el juvenil no, però hi ha altres equips que encara tenen,
clar.
Partits per acabar de la temporada, eh?
És el que diem sempre, el juvenil és el mirall, no?, una miqueta per,
sí,
per
tots. Sí, és el que marca una miqueta la forma de funcionar,
sí.
que no és lògic que sigui així, no?
No, evidentment.
Perquè, torno a dir-te, la temporada jo la considero, excepte aquesta baixada de categoria, correctíssima.
Sí.
No hi ha cap equip més que perdi la categoria, al revés. Hi ha equips que encara estan amb alguna opció. Complicades, però encara hi ha opcions, però clar, el juvenil és el que marca, és el que marca la línia.
I és evident que no ens podem quedar amb aquest únic balanç, sinó, com dius tu, la Blanca té molts més equips i de molt bons, per cert.
Sí.
Doncs, Toni, gràcies, que vagi molt bé. Gràcies.
Vinga,
adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Cinc minuts i arribarem al punt de 4:45 de la tarda, després d'aquesta conversa de valoració, bàsicament, de com ha viscut aquest descens de la juvenil A el seu president, Antoni Cerdà. Seguim repassant ja més partits del cap de setmana. Anem al futbol femení perquè el primer equip femení del Sitges Sobrense segueix el seu colze a colze amb el Tortosa Ebre per veure qui finalment acaba campió i per tant aconsegueix l'ascens de categoria i per tant la temporada que ve jugarà amb la primera divisió. Doncs el Sitges Sobrense que en rep aquest diumenge a 6:45 de la tarda amb aquí a Aiguadols al Sant Jaume dels Domenys. Pel que fa a l'equip cadet, jugarà fora de casa en aquesta jornada, ho farà al camp del Castelldefels, al camp municipal dels Canyars, diumenge a 9:45 del matí, i en partit també de la 27a jornada, l'equip infantil de segona divisió visita el camp del Mascatarro, al camp municipal de Santa Margarida i els Monjos, demà dissabte a partir de les 12. I posem aquí més futbol base per conèixer els partits que jugaran els equips de la Unió Esportiva Sitges, el juvenil A que ho farà al camp del Sant Ildefons a Cornellà diumenge a 12:45 i el B juga aquí a Aiguadols amb els Sant Cugat Sesgarrigues, ho farà diumenge a 4:45. Els dos cadets juguen a casa, el cadet A en rep el Sant Boià diumenge a 13:00 i el cadet B també diumenge a 12:15 s'enfrontarà al Quintinenc. En categoria infantil, els tres infantils també juguen a Aiguadols. L'infantil A rep la Noia demà dissabte a 5:00. El B amb el Mascatarro també demà dissabte però a 9:00 del matí. I l'infantil C rep el Quintinenc demà a 13:20. En categoria Levi, l'Alevi A en juga al camp del Cubella, s'ho farà demà dissabte amb 11:45. L'Alevi B té derbi amb la Blanca Subur, Aiguadols, demà dissabte a 12:00. L'Alevi C amb el camp de l'Atlètic Viladecans, demà dissabte a 8:45 del matí. L'Alevi D també juga fora de casa, ho farà al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, demà dissabte a 9:00. L'Alevi E té derbi amb la Blanca, el Nou Pinsbens, demà dissabte a 12:45 del migdia. I l'Alevi F visitarà amb el camp de l'Hortonenc, demà dissabte a 12:00. Finalment, en categoria Benjamí, el Benjamí A jugarà amb el camp de l'Hospitalet, ho farà diumenge a 12:45 del migdia. El Benjamí B amb el camp de l'Atlètic Sant Just, demà dissabte a 12:45. El Benjamí C amb el camp del Penedès Espirall, demà dissabte a 13:00. El Benjamí D amb el camp del Aiguadols. El Benjamí D juga a Aiguadols, rep el Masquefa demà passat diumenge amb 10:45. I el Benjamí E també jugarà amb el camp d'Aiguadols, rebrà en aquest cas a la Fundació Atlètic Vilafranca demà a 12:45. Obrim plana poliesportiva per recordar que en matèria de rugby, l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges participa en aquest cap de setmana en el torneig nacional d'Espanya que es disputarà a Valladolid. Els sitgetans tindran com a rivals a la primera fase el Club Rugby Pozuelo i el Rugby Club La Rioja. Per altra banda, en el camp de Santa Bàrbara acollirà demà dissabte a partir de 13:00 del migdia la darrera jornada de la Lliga Catalana de Touch Rugby. Dos aspirants al títol en aquesta última jornada, com són el Touch Rugby Barcelona Diables i el Touch Rugby Dracs. L'equip del Touch del Rugby Sitges té aspiracions, com a molt, de classificar-se en la tercera posició. Més poliesportiu, demà dissabte a l'Espai Jove tindrà lloc la tercera edició del torneig d'escacs Judit Grau, un torneig organitzat per Carles Grau Ferrer i la penya d'escacs del Prado per a joves jugadors de les categories sub-16 fins a sub-15. El torneig es jugarà amb el sistema suís a 7 rondes i començarà a 4:45 de la tarda. Les inscripcions, recordem, es poden fer fins a 1 hora abans del torneig, trucant al telèfon o enviant un WhatsApp al número 677-38-55-93. 677-38-55-93. I un darrer punt de poliesportiu, perquè els amants de les arts marcials tenen una cita aquest diumenge al pavelló de Pinsbens, on tindrà lloc l'Open de Sitges 2019 d'arts marcials. Serà a partir de 9:45 del matí fins a 4:00 de la tarda. Recordem que el preu de l'entrada per accedir al recinte serà de 10 euros. Ara mateix, 4:45 de la tarda, obrim plana futbolística per fer prèvia ja de la jornada número 32. A la tercera catalana, grup 12, tenim ja uns quants partits per la tarda de demà dissabte, una jornada per cert en la que ja podríem tenir campió, perquè si el Cubelles és capaç de guanyar amb el seu partit demà amb el Montserrat Igualada a partir de 5:45, es proclamarà ja matemàticament campió a falta d'aquestes dues jornades. La resta de partits són la Múnia Moja, l'Òdena La Granada, el Ribes Riu de Villes, l'Olivella Capellades, el Penya Jove Piera, el Mediona Sant Andreu de la Barca, el Sitges que visita el camp de l'Anoia aquest diumenge a partir de 5:00 i tancant ja aquesta jornada el Masquefa, la Pobla de Claramunt. Per tant, com dèiem, el Cubella serà campió si és capaç de sumar amb els 3 punts en el seu partit davant el Montserrat Igualada demà al camp Josep Pons i Ventura de Cubelles a partir de 6:45. Recordem, per altra banda, que ara mateix el millor segon classificat dels grups de Barcelona no és el del grup 12, no és l'Olivella, que té 74 punts, sinó que hi ha un equip que té 2 punts més, com és el Gironella, el segon classificat del grup 7. haurem d'estar pendents també en aquest darrer tram del campionat per saber si l'Olivella, que ara mateix és el segon classificat, podrà obtenir aquesta plaça d'ascens directe com a millor segon classificat, repetim, dels grups de Barcelona. El Sitges visita, com dèiem, aquest diumenge al camp de la Noia, una Noia que ara mateix és 15è la classificació amb 27 punts, lluitant per tant per evitar el descens. Al seu camp ha encaixat 8 derrotes, té 2 empats i també 5 victòries. Ens recordàvem fa uns dies en conversa amb Toni Muñoz, el tècnic del Sitges, Víctor Doñate, l'autèntic rosari de lesions que ha tingut l'equip en aquestes últimes jornades. Ja no parlem fins i tot de les últimes jornades, sinó de tota la temporada. Víctor Doñate.
Albert Oliva està lesionat amb un problema d'oïda, no pot entrenar, té de fer-se proves. Déu Isaac, tenim el Sergi Carbonell, que es va lesionar a l'ombro, sí, ara fa poc. El Marc Martínez es va lesionar fa 10 dies, està al camp del Riu de Bitlles. Dani Migley està lesionat, sí, Guillem, sí. Gràcia no pot parar
per
treball.
Aquest ho sabem, sí.
Geri ha marxat, Rafa està lesionat, que té pubis i va tenir també apendicitis, va tenir... August té lligaments tocats del turmell, August Sàrries.
De què parlàvem? August Sàrries, no sabíem res d'ell.
Té tocat els...
I fins i tot m'ho preguntava ell a mi.
Doncs té tocat els lligaments del turmell. Va apretar molt en segons quins partits que vam tenir que necessitar sí o sí a l'August. I bueno, doncs, està en proves i està en rehabilitació. Tots els jugadors que no hi són, no hi ha cap que s'hagi descartat, només el Karim, que va decidir plegar. Tots els altres són jugadors que estan lesionats, no és que hagin desaparegut, ni molt menys. El que passa que la situació de lesions, doncs, ha sigut bastant elevada, i el Iago, doncs, ha estat lesionat, avui ha tornat una altra vegada, es va lesionar també el dia del Moja, Fonti ha estat també un mes de lesió i va tornar el dia del Moja, ara el Marc es va lesionar fa 10 dies, ara el Jano avui es lesiona, Cardiel avui no hi és perquè està fora, Jaume Jordi també avui venia però estava amb problemes de lumbàlgia, bueno, un tètrix.
Bé, doncs, les lesions que han estat, sens dubte, un dels grans cavalls de batalla que ha patit el primer equip de la Unió Esportiva Sitges en aquesta temporada que és a punt de finalitzar. Això és el que recordava Víctor Doñate ara fa tot just gairebé una setmana. Els Sitges, repetim, diumenge a partir de les 5 de la tarda amb el camp de la Noia. El grup 10 de tercera catalana més complicat sobre el paper ho tindrà el Sitges Sobrense, perquè aquest diumenge visita ni més ni menys que el camp del segon classificat, l'Almeda, que té ara mateix 66 punts. Està igualat a punts amb el líder, amb el Terlenca. Estem parlant de l'equip que menys gols ha encaixat aquesta temporada, amb 32. Es troba, per tant, com dèiem, en plena lluita per pujar de categoria i ser a la segona catalana la temporada que ve. El seu camp presenta gairebé un balanç immaculat, 12 victòries, 2 empats i una única derrota, precisament amb el líder, amb el Terlenca. Té a un dels màxims golejadors de la categoria, com és Gerard Brilles, amb 19 gols, un Almeda que ja va ser capaç de guanyar aquí a Aiguadols per 0-4. Anem al bàsquet, 4:35. Aquest cap de setmana es disputa ja la darrera jornada amb la Copa Catalunya, la darrera jornada abans no arribin als play-offs, tant el del títol i també el de l'ascens a Lliga EVA com el de permanència. Recordem que aquesta última jornada amb el bàsquet Sitges jugarà a la pista del Santa Coloma aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre. Un Santa Coloma que ara mateix és cinquè i amb opcions d'ascendir a la quarta plaça i jugar, per tant, fases d'ascens. Això sí, ha de guanyar i esperar que el Manistes perdi el seu partit amb el Molins. Recordem que ja estan classificats per jugar les fases d'ascens a EVA amb el Ripollet, el Badalonès i l'Alpicat. Serà el d'aquest diumenge l'últim partit d'Edu Piñero a la banqueta del sènior del bàsquet Sitges, tal com es va anunciar ara fa gairebé una setmana el propi Edu Piñero, després de la victòria aquí a Pinsbens. Recordem que ara mateix les fases de permanència la disputarien el Molins, el Círcul Cotonifici de Badalona, el Sant Cugat Negre i el castellà, ja descendit, al Cantaires de Tortosa. I a la primera catalana d'hoquei patins, el Club Patí Sitges no pot fallar demà a partir de les 6 de la tarda aquí a Pinsvens al Malmonjos, perquè s'està jugant ni més ni menys que una de les places que donen dret a jugar al playoff d'ascens a Nacional Catalana, una jornada que ve marcada per enfrontaments directes, com per exemple el que tindran el Vendrell davant el Barça, el Reus davant el Congrés i l'Andorra davant el Sant Cugat. Són equips que ara mateix també estan implicats en aquesta lluita per ser l'any vinent a Nacional Catalana. Per tant, no va la badar. Demà partit perillós amb el Monjos aquí a Pinsvens a partir de les 6 de la tarda. Un Monjos que fora de casa només està capaç de guanyar en dues ocasions. Recordem que en l'última jornada ens presenta partits també prou interessants, com la visita del Patí Sitges a la pista del Santa Perpètua, la del Reus a la pista del Martinenc, tenim un Monjos a Andorra i el més difícil, sens dubte, el que tindrà el Vendrell a la pista del Congrés. En hoquei patins també recordem que el segona catalana juga demà a partir de 2:15 del migdia a la pista del Sant Ramon de Vilafranca i els més petits, el Pre-Benjamí, rebran el Corbera. Ho faran aquí a Pinsvens demà dissabte a partir de 4:45. Ara mateix 4:38 de la tarda, en dedicarem aquests minuts finals, abans no arribem a les 5. Bé, va conèixer un nou testimoni de la Titan Desert. Fa un parell de dies vàrem tenir l'ocasió de parlar amb dos sitgetans més que van gaudir i van patir, evidentment, aquesta duríssima prova, la Titan Desert, com són en Sergi Riba i en David Domingo, i avui tenim aquí amb nosaltres el plaer de poder saludar a la Eva Lamela. Eva, bona tarda.
Bona tarda.
Primera pregunta, com estàs?
Bé.
Recuperada?
Sí, 100% recuperada. Uh-huh. Sí.
Aquest procés de recuperació ha estat llarg?
Bueno, tornem el dissabte a la nit, dilluns a treballar.
O sigui, caram, aquest... això és...
Sí. És no pares. Uh-huh. Però sí, et prepares també per això, perquè és un peron molt, molt bèstia, i després saps que has de tornar i tot continua, la feina, la vida, tot.
Eva Lamela, segona classificada categoria màster.
Correcte, aquest any sí.
Era un repte que perseguies?
Classificar-se o no en podi no persegueixes, o si t'ho trobes, benvingut sigui, no? A vegades passa que, com dic jo, has d'anar-hi el primer, has d'acabar, i has d'acabar davant de la resta de companyes de categoria, en aquest cas. Uh-huh. I bé, vaig sortir el primer dia i em vaig trobar segona posició ja, darrere d'una Núria Piques, que jo era, bueno, no miris cap endavant, mira cap enrere. Mhm. Uh-huh. I a partir d'aquí, pues, bueno, intentant mantenir la posició i contenta per acabar l'últim dia amb el podi aquell. No el busques, però com deia, si ho trobes, pues, sempre és una satisfacció.
És molt benvingut, sens dubte. Sí. No t'ho he preguntat, és el primer cop que la feies?
És la meva segona Titan Desert.
La segona?
Sí, vaig estar l'any passat també.
Uh-huh. Entenc que quan un afronta la primera vegada, pensa, l'haig d'acabar, no penso en podis.
Correcte, sí. Sempre és un repte, i més al nostre nivell de practicar d'esport, que uh-huh. el podi queda pels cracs, no? I pels pros. I sí, sempre és el repte acabar, que ja és molt.
Per tant, vas tenir una primera experiència i aquella uh-huh. primera experiència va tornar a repetir. És molt curiós perquè l'altre dia parlàvem, com dèiem, amb dos sitgetans més que també la van fer, el Sergi i el David, i ens van dir, la volem tornar a fer. Uh-huh. Et queda aquesta sensació quan acabes? Més enllà del cansament mental, físic...
Jo dic, cada any és una Titan diferent. Uh-huh. Tot i que sempre és la mateixa zona on t'ubiques, el recorregut, l'any canvia, i la que jo vaig fer l'any passat no té res a veure amb aquesta. Llavors, el fet de...
En què canvia, bàsicament?
Uf, en moltes coses.
Moltes coses, no?
Sí. En el meu cas...
El com arriba un...
Sí, sí.
Bàsicament...
També la pròpia cursa ja és diferent, les etapes es dissenyen diferent. D'un any a l'altre jo també vaig participar en dos equips diferents i en dos projectes diferents. El que trobes allà també és diferent. La climatologia afecta, és una part de la prova que pot fer que sigui com més plàcida o més complicada, com ha sigut aquest any. Uh-huh. O sigui, de les meves dues experiències són totalment diferents l'una de l'altra.
Molt bé. Aquí està la gràcia, també.
Aquí està la gràcia, sí. Si sempre haguessis de fer el mateix, doncs potser diries, uh-huh, per tornar a fer el mateix no tornaries, uh-huh, però en aquest cas cada any pot ser un projecte diferent i una Titan diferent. Igual que n'hi ha 600 participants, en 600 Titans diferents, cadascú la viu a la seva manera.
Què et va moure a participar-hi?
Aquest any, bueno...
El primer.
A veure, prova,
comencem pel primer perquè...
La prova la coneixia.
Sí.
De fet, tinc un excompany que l'ha fet, pues, crec que 14 de les 16 que porten. I era un repte que sempre havia pensat que estava fora del meu abast, com massa dura, sempre havia pensat. Fins que l'any passat va sortir el projecte amb Domènica, que era... Mm. Va muntar un equip de 30 noies i van seleccionar, em vaig presentar, vaig estar dintre i, bueno, i vaig anar amb el projecte aquest, de donar visibilitat a l'esport femení. I em va agradar molt, tant com per dir ja... Quan vaig arribar vaig dir jo tornaré al desert, perquè enganxa. I aquest any el projecte ha sigut no amb Domènica, amb un altre equip de Manresa, el Tomàs Vallès, i també muntava un equip de noies amateurs, que érem 6 en total, i amb aquest segon projecte també em vaig involucrar, i és amb el que també he tornat. Uh-huh. I tornaré, si el projecte m'atrau i... Perquè sí que jo, en el meu cas, busco que hi hagi alguna cosa darrere de la participació, no tant a nivell individual, sinó com donar visibilitat a algú, no? I anem a veure quin projecte pot sortir d'aquí endavant.
És evident que participar en una cursa com aquesta requereix una preparació especial, important.
Sí.
Un ha d'estar ben preparat. En el teu cas, Eva, com vas preparar aquesta Titan?
A veure, jo tot l'esport...
De quants mesos estem parlant?
A veure.
Perquè la gent es pugui fer una idea de dir, bueno, això no és...
No és, em desperto
un matí,
em
desperto
vaig matí, d'aquí 3 setmanes...
Se m'encén la llum i no, mira, vaig cavallar.
En el meu cas, i és la meva experiència individual, comença quan t'inscrius, pues, l'octubre, no és que comenci a l'octubre a fer esport, però sí que ja portes fent esport la meva història, i els entrenos...
Comencem per aquí, perdona, ets esportista.
Amateur, sí, practico esports, diversos esports, sí.
Què fas?
Ara faig BTT, però he fet curses de trail, per exemple, de muntanya, m'agrada molt, disfruto molt, faig esquí de muntanya i de pista. De joganet havia jugat a handball, des de que estic a Sitges he fet, bueno, curses d'asfalt, mitges maratons... al quart de Sitges, he fet triatló també, he fet alguna cosa a triatló.
És a dir, que la cosa ja ve una miqueta de...
Sí, tinc trajectòria de practicar esports i, uh-huh, i buscar reptes i buscar la rutina, fugir de la rutina. Llavors, pues, un any me'n vaig a fer la curta a Montblanc i l'altre any vaig a la Desert.
Uh-huh. És curiós, no ho dic pel teu cas en particular, però a mesura que la gent es va fer més gran, els reptes també són més bèsties, no?
Potser sí, certament. I és com, bueno, suposo que consolides una distància, consolides una disciplina i, bueno, necessites algú diferenciador, no? I les proves així per etapa, sí, en una ubicació així com, diguéssim, no fora de casa, a mi això m'atreu uh-huh, bastant, perquè és una oportunitat de sortir, de veure coses fora. Això també és una combinació molt bona d'experiències de viatge i d'esport.
Com és la Titan? La Titan que tu has viscut i has patit, entenc.
Aquest any ha sigut una Titan molt intensa. Molt intensa emocionalment, principalment, perquè, bueno, tothom sap el que hi ha arribat als medis i el que va passar.
Una Titan marcada, com ja vàrem comentar, per una mort, evidentment.
Sí.
És el primer cop en la història de la Titan d'aquests 14
Fernando
anys.
Fernando Cibera, sí.
Fernando Cibera, 46 anys,
sí,
una desgràcia, evidentment.
Sí.
I això, vulguis que no, suposo que marca.
Sí, en el meu cas sí. Mm. De fet, va marcar aquella nit, principalment, quan ens ho van comunicar, i l'endemà i a partir dels dies següents, perquè, bueno, l'endemà va ser una prova neutralitzada i per mi van ser els quilòmetres més durs.
Més durs.
Tot sí que eren el més curts i no hi havia competició i mm-hmm, rodaves només per desplaçar-te a la següent ubicació. Penses molt, reflexiones molt, és un temps de
pensar molt.
Sí, per una circumstància que podies haver estat tu o no ho saps, i moltes preguntes, i bueno, això dona un caliu una mica especial a aquesta edició de la Tita.
Suposo que un no hi pensa en tot això.
No, quan t'apuntes mai penses que et passarà res.
És evident que si no, no faríem res, eh? No ens mouríem de casa, però el risc hi és.
Sí, el risc hi és, i en aquest cas, si bé, com deia, l'edició anterior, i des d'aquest any ho he vist clar, deia, no, l'any passat va ser molt bon temperatura i era un any dur, bueno, fa calor. Sí que certament aquest any ha sigut molt extrem, tota la climatologia, la...
De quines temperatures estiguem parlant, Eva? Ho porti
30
tranquil.
Alts, 30 alts, i la zona de dunes, que són les més on, bueno, clar, estàs allà com la, dintre de tot el que és la sorra i tal. Jo no mirava el termòmetre, però m'han dit que 30 va bastant alts. No sé si situaríem als 40, però un ambient molt sec, hi ha molta deshidratació, és com si estiguessis aquí l'estiu a la platja en ple agost.
Amb aquell solarro.
Sí, sí, aquesta és la sensació de crema, el sol crema allà.
Per tant, què hi ha, si posem a la balança, què hi ha de patiment, què hi ha de gaudi? 50-50 o...?
Un dia m'ho van preguntar i vaig contestar, és que pateixes gaudint i gaudeixes patint. És una combinació, els que fem esport i el ciclisme sobretot, té un punt d'aquest sacrifici, d'aquest esforç, d'aquest patiment, però...
Gaudint patint, pot sonar estrany, això.
Pot sonar estrany, però per mi ho defineix bastant bé, perquè a mesura que estàs patint, perquè és que és molt dur, vas avançant i vas veient que estàs arribant, i això és una satisfacció, i al final arribes i has patit, però estàs gaudint i veus, és un objectiu que tens i l'estàs assolint. Llavors això... omple molt.
Són 6 etapes, sí, clar, entre etapa i etapa, temps per descansar més aviat poc.
Més aviat poc, sí.
I de vegades costa conciliar aquest descans amb la tensió del moment, amb l'esgotament fins i tot. Diuen que quan un està molt, molt esgotat, li és complicat dormir bé fins a cert punt. No?
Així és, sí. Les estats,
com has viscut tu particularment aquest punt? No?
El del descans?
Sí.
Bueno, també tenia l'experiència de l'any passat i al final sí que ho sé, quan abans arribes, abans descanses. ¿Vale? I això és una cosa que tenia molt clara. Clar. Els avituallaments has d'anar per feina, que dic jo. De fet, bueno, jo de totes les etapes no tinc fotos, no sóc de les que para a fer fotos, ja les veuré després, jo em quedo amb la imatge a la retina, m'impregno del paisatge, dels colors, de l'atmosfera, i ja veuré fotos, perquè això és molt dur, estar ja 6 hores a la bici, si poden ser 5 i mitja, millor. Quan arribes, sí que tens el moment de descans, tens el mecànic, en el nostre cas, a l'equip, teníem els fisios, organitzes, dutxa i recovery, i a partir d'aquí necessites descansar, però no pots parar perquè has de fer més coses, has d'organitzar la maleta, has de recollir, has de preparar si l'endemà tens marató. La veritat és tot molt intens, o sigui, no és acabo ja, desconnecto, no, és que l'endemà he de tornar a sortir. Tens el briefing, ves els companys, comentes la jugada, és tot molt intens.
I mentalment pensar... demà?
En el meu cas... No.
Demà? Més.
És així, però en el meu cas és demà un altre, bé. Perquè, clar, entrar en un pensament de demà, sí, més, complica després tot. Llavors, jo en el meu cas soc molt... qui em coneix m'ho diu, soc molt disciplinada i has vingut per 6 dies. Llavors, l'endemà és el següent i l'endemà és un altre i l'endemà és un altre. No deixo entrar aquest pensament, com si diguéssim. Però és així, és a l'endemà en queden 125 quilòmetres, jo em porto 300, és així. Però és així des de quan comences, ho saps. I és un dia darrere l'altre.
Anem a l'últim dia. La sensació que té la Eva quan creua la línia d'arribada.
Ai, aquella sensació és...
que de vegades, que entenc que és difícil d'explicar, eh?
És molt difícil d'explicar, sí.
És una qüestió molt, molt, molt emocional de cadascú.
És única, és un moment que tens per tu i en allà pues, passen, no sé...
infinitat de pensaments i d'emocions.
Sí, n'ets molt conscient que estàs arribant, perquè això és bonic, perquè veus que veus l'art, veus ja està, ja estic arribant. Llavors et permet gaudir d'aquell moment de uf, ara és l'objectiu.
Els últims quilòmetres com s'afronten?
Els últims, ja et relaxes.
Clar, t'he preguntat per la sensació del moment, no? De dir, fom, arribes, però clar...
Els últims ja és relax, perquè és ja vas a gaudir del final, perquè és com... O sigui, tota la preparació i tots els mesos que portes entrenant i organitzant, és ara el moment de gaudir-ne. Llavors, aquell moment és molt, molt especial, molt bonic. Recordes moltes persones, familiars, amics. És, que es culpi de la seva manera, però jo intento pensar, per exemple, una de les coses que faig és recordar molta gent amb qui he compartit entrenos, perquè, clar, amb bici surts molt. O sigui, sempre els hi trobo un moment allà, aquest altre, sempre un moment de record per ells, perquè hem fet sortides i sempre hem parlat que estic entrenant la Titan, i llavors és moment de fer un resum de tot el procés, que és, com deien, no vaig a dir que començo, sinó que són molts mesos de preparació.
És evident. T'has trobat sola en algun moment? Hi ha un moment que un té la sensació de dir, ostres, estic aquí al mig?
Personalment, les dues primeres etapes sí que vaig rodar sola, perquè...
De pensar, si em perdo, tinc un problema aquí...
Bueno, si em perdo tenen un problema també, m'ha passat, sí, al final de la segona etapa.
Recordem que la Titan, el tema orientació és, vaja, és bàsic, és fonamental, clau, sí. És clau.
Sí, a més, pot determinar
molt... I aquest temor, més enllà de tenir unes bones cames, un bon coco, un bon físic, hi ha una bona interpretació també aquí.
Sí, si tot surt bé, sí, perquè normalment vas amb track i si vas a compensar, però sí que hi ha un punt, i a mi em va passar, em feia el meu GPS i tal, vaig seguir una bassola i tenia davant un grup de nois a la vista i vaig pensar que anaven pel camí i els vaig seguir, ens vam perdre a 14 quilòmetres d'una meta.
És a dir, ells anaven perduts també.
Sí, i jo anava veient, jo vaig badar i vaig anar darrere, ja vaig perdre temps amb ells, i sí que va ser un moment de no estem pel camí, parar a mig de la sorra.
Què fas en aquests moments?
Ben freda, clar, perquè no... també són companys que no coneixes, érem 5, no ens perdem, ara sí que no ens podem, i decidim, anirem GPS, i si decidim què feim, cap on anem, si reculem o sembla que aquí tirant pel recte a l'esquerra et sortirem al track i tal. Llavors això són moments de fredor, ojo, perquè portem moltes hores i aquí no ens podem perdre, aquí no pot passar res. Aquí. Aquell moment sí que aquest any ha sigut de uf, això era segona etapa al final. Hi ha moments així de uf.
Moments crítics que...
Sí, aquest any sí. Però interessant, s'aprens molt de l'experiència aquesta.
I com deies, de tenir la ment freda,
sí,
no posar-se nerviós...
Sí. Correcte, d'intentar...
Clar, en el teu cas, volia dir, tens, entre cometes, la sort de que no estaves sola.
Sí, sort, sí.
Perquè, clar, una cosa està sola i l'altra, si som 4 o 5, vaja, aquesta sensació ja...
Bueno, si ens perdem, ens perdem tots,
sí,
però...
Sí, no.
Sí, no, però sol sí que hi ha moments, clar, hi ha tants nivells i és tan llarga la distància que sí que hi ha moments que pedales en solitari, i això també és molt bonic allà, perquè els paisatges són increïbles, el desert no té res, però té alguna cosa, t'atrapa, i són moments que estàs, com dic jo, 360 graus sense res, sense veure res, potser al lluny veus una bici d'algun company, i sí, estàs sola allà, pedalant tu, amb tu.
Ens deien l'altre dia el Sergi i el David, que clar, hi ha moments en què un agafa la bici perquè pedalar gairebé no pot.
Bueno, a veure, jo he tingut sort perquè aquest any les dunes les he creuat molt bé. Al final és un tema de pressió de pneumàtic, sí. Vale? I amb una bona pressió ajustada pots ciclar bastant part de la sorra. I jo aquest any, la veritat que...
Però costa molt, no?
Costa, és molt d'esforç, sí. No dic que no. Hi ha moments que al final has de baixar perquè no tens tracció, sí, ja, i has d'empènyer.
Sí, ja caminar per la sorra, ja per ser...
És molt de desgast.
Difícil.
És més que anar amb bici, ja puc dir. És més desgast caminar per sorra que pedalar per sorra.
De tot el que has viscut, amb què et quedes? Hi ha un moment que dius aquell.
Mira, jo em quedo amb l'inici de la cinquena etapa, quan pujo la bici, començo a pedalar i veig que no... Algú passa, que no... Eva, no tires. Vale? I al final va ser un tema de tempesta de sorra i dins vaig respirar sorra, no podia respirar, estava, bronquis col·lapsat. I aquell moment d'Eva, no tires, però has de tirar. I clar, normalment per mi havia sigut tot fàcil perquè em trobava molt bé de forma, anava molt al meu gust, anava supercòmode la bici, però aquell dia es va acabar, era... ara què? Llavors, és que el moment de... Com dic jo, els dos últims dies vaig tirar de coco, no vaig tirar de cames. Perquè patir 125 quilòmetres al primer i 60 molts al segon va ser molt dur. Jo que sé, quan vaig acabar aquest any sí que l'havia sofert més que l'any passat. I a vegades les coses, quan més costen, més valores. Uh-huh. I clar, els quatre primers dies que havien sigut tan fàcils, i l'any anterior també, sí, era una bona Titan, però per mi la Titan que recordaré és aquesta, per aquells dos dies de no tires però has de tirar, com puguis has d'acabar, i silenci, concentració i tirar cap endavant i acabar.
Anem acabant també aquí, 3 minuts i les 5. Quan l'Eva se n'adona que ha fet segona?
Pues mira, de casualitat el primer dia mirant classificacions de l'equip, les noies i tal, que posen els temps, i a continuació et posen el temps i diu posició de categoria, 1-2. Ostres, vaig segona, vaig mirar, aquí és la primera, Núria Piques, vale, ens ho oblidem. I això sí, jo sóc competitiva de mena, i llavors qui tinc per darrere, una belga, a quanta estona la tinc, no sé si eren 50 minuts, i bueno, demà sortim, que no vull que em retalli, sortim forts. I va, la posició la vaig mantindre en totes les etapes, amb la qual molt satisfeta, molt satisfeta.
Arribes aquí i a descansar, i el primer dia que agafes el llit...
Oh, jo que és que sóc mal dormidora, llavors... Sóc mal dormidora i llavors...
Vas poder descansar bé o què?
Sí,
o costa, com dèiem abans,
costa allò, molt, sí. Costa molt, però bueno, ja si prens alguna cosa que t'ajudi a conciliar el son, també ajuda, Però sí, aquí ja era, a més, molta excitació, perquè és tot molt intens.
Clar.
Molt intens.
Tot concentrat en aquests 6 dies.
Sí.
Acostant-nos a les 5, hem volgut conèixer l'experiència de l'Eva Lamela, a qui agraïm que ens hagi vingut i hagi compartit amb tots vostès això, aquest saber patir però saber gaudir també, que és molt important. L'any que ve, sí?
Sí, es presenta un projecte interessant i tant.
Molt bé. Doncs a per la tercera. Eva, moltíssimes gràcies.
Enhorabona,
que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs acabem avui amb aquesta conversa amb l'Eva Lamela, acostant-nos, com dèiem, a partir a les 5 de la tarda. Més esports dilluns a partir de les 4 de la tarda en una nova edició del Temps de l'Escompte. Gràcies per fer-nos confiança. Fins dilluns. Bon cap de setmana. Adéu-siau.